A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.
La relació de Barcelona amb l'aigua és fonamental per entendre la història de la ciutat. Des dels seus orígens i al llarg dels 2.000 anys, els barcelonins i barcelonines han obtingut aigua provinent del riu Besòs, Llobregat, Ter, de les fonts de Collserola i els turons de les ciutats, a través de fonts, pous, rieres, torrents... Aquesta relació no només ens ajuda a entendre la història de la ciutat, el seu creixement i el com nosaltres avui rebem aigua a casa. També ens ha deixat moltes petjades a Barcelona a través del nomenclàtor dels carrers i el patrimoni arquitectònic. Són espais, la majoria dels quals s'allunyen dels circuits turístics, que poden ser més o menys coneguts pels barcelonins i barcelonines i segurament desconeguts pels qui no viuen a la ciutat. Tots ells poden ser l'excusa per a alguna excursió, visita lliure o visita guiada, alguna idea per visitar quelcom diferent a Barcelona. Benvinguts a una excursió per la història de l'aigua de Barcelona. Benvinguts a les Portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de Ràdio d'Història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar de Barcelona i l'aigua, de la relació de Barcelona amb l'aigua. I ho farem visitant 5 indrets de la ciutat i moltes coses més, i ho farem amb el nostre convidat d'avui. Benvingut, Víctor Juan.
Benvingut, moltes gràcies.
El Víctor és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i ell és educador al Museu d'Història de Barcelona i al Born Centre de Cultura i Memòria. Víctor, Barcelona, tu penses, tu creus que conserva bé el seu patrimoni històric?
La gran pregunta, no?
La gran pregunta.
La gran pregunta, que no es pot respondre ni sí ni no.
Bueno, com tu vulguis.
Diguem-ne que per quedar així a mitges, no, direm que necessita millorar, però que no està malament. De fet, patrimoni material, immaterial, tenim realment molt de patrimoni arquitectònic a Barcelona, més enllà dels tops gaudins i edificis interessants, però molts d'ells que més enllà de dir-nos, no, el que la ciutat vol ser de cara en fora, també ens diuen molt del dia a dia de la gent.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Comencem amb Bruce Springsteen, que deu estar content darrerament, suposo.
Escoltant la ràdio, no?
I estarà content.
Exacte, també.
Escoltant i veient la CNN, veient com el seu enemic Trump ha perdut les eleccions. Bé, el programa d'avui és superimportant, estimats oients, que tinguem davant, no, Víctor, un mapa de Barcelona. Bueno, ara seria el Google Maps, el Google Imágenes, el Google Imatges, perquè parlarem de molts llocs que val la pena visitar, fer possibles excursions, i per tant avui recomanem als oients que, bueno, aquests dies que poder, bueno, que segur durant un quant temps, un temps llarg, no podem sortir dels nostres municipis, doncs què millor que poder fer una miqueta de turisme, en aquest cas, els que siguin de Barcelona, pels indrets interessants dels quals avui parlarem de la ciutat de Barcelona. Començarem parlant, i no desvetllarem, diguéssim, els indrets, però començarem parlant de l'aqüeducte de Barcino.
Sí, comencem pel principi de tot, que pels inicis. Per situar-nos una miqueta, estem en època romana, fa 2.000 anys, fa una mica més de 2.000 anys, que és el moment que es va fundar la colònia Iulia Augusta, Faventia Paterna Barcino, a Barcelona, l'origen de Barcelona. Que per això comentàvem, no, de tenir el Google Maps obert per anar seguint aquestes històries, perquè també va bé fixar-nos en una cosa que tota la vida ha estat allà, que és que Barcelona es troba en una plana amb una sèrie de turons entre el mar, entre la muntanya i dos rius, el Llobregat i el Besòs. Fa 2.000 anys allò estava allà.
Perfecte.
Vull dir que cap problema, aquells recursos hi eren. També hi havia una muntanya que anomenem Montjuïc. Els romans coneixien molt bé la costa catalana en el moment de la fundació, i veuen en aquell moment també de molts canvis, és l'època de l'emperador August, doncs un moment per fundar, entre d'altres, una petita ciutat, perquè quan diem petita, en aquella època Barcelona es podia creuar en 10 minuts de sobres, caminant, evidentment, i veuen que un dels elements fonamentals en tota fundació de la ciutat és portar aigua en aquesta ciutat, i veuen que la resposta la tenen a un riu que ells anomenen Baetulo Flumen, no? El riu Besòs.
Molt bé, ja ho estàs començant a assenyalar, però quin paper jugava l'aigua en aquesta societat romana de Barcino?
Clar, l'aigua per ells era un bé públic. Per tant, la infraestructura, una infraestructura pública pel gaudi de tota la població, independentment d'això, del seu estatus. Per tant, podia arribar, doncs, l'aigua a la ciutat a través de l'aqüeducte, es podien utilitzar les fonts públiques que hi havia pel carrer. Hi havia els banys termals, que també és una imatge que nosaltres associem, no, a l'imaginari romà. També les domus, que són les cases de les famílies patrícies, algunes d'elles tenien un subministrament directe d'aigua, com el que tenim nosaltres ara, que ens sembla el més normal, però que fins fa 4 dies això no passava.
Exacte.
I, evidentment, en època romana tampoc.
Molt bé, doncs centrem-nos ara, Víctor, en veure com era aquest aqüeducte de Barcino. Quin era el seu traçat?
Aquí sí que ja va bé tenir un mapa a prop. És un aqüeducte llarg.
Sí, traiem el mapa ara ja.
Aquí hi ha, i si algú vol un de paper, treu tot el mapa de Barcelona i Rodalies.
No? Perquè ens hem d'anar una miqueta...
Depenguéssim només de Barcelona, ja, malament. De fet, l'origen de l'aqüeducte és Montcada, l'actual terme municipal de Montcada i Reixac. La seva llargada, més o menys, una miqueta més de 10 quilòmetres de llarg. Des de la zona de Montcada, passant per el barri de la Trinitat, del Nus de la Trinitat, més o menys aniria paral·lel a la línia de tren actual, val? Passant per Sant Andreu, la Sagrera, el Clot, Glòries, Sant Pere, barri gòtic, fins a arribar, de fet, l'entrada a la ciutat, a l'avinguda de la Catedral, a Barcelona, just al costat de la Catedral, és allà on entraria en aquesta ciutat. De fet, nosaltres la imatge que tenim d'un aqüeducte és Segòvia, Tarragona, una superconstrucció, però sí. Això podríem dir que és gairebé l'excepció, perquè en molts casos l'aqüeducte no es podia veure, era una canalització de baixada subterrània.
I quines restes són les que a dia d'avui podem trobar d'aquest aqüeducte romà?
Aquí sí que hauríem d'anar bàsicament al barri gòtic. Ara, dia d'avui, doncs, si algú que és de fora de Barcelona haurà d'anar entre setmana, cap de setmana no, però si ens situem al barri gòtic, al costat de l'Avinguda de la Catedral, darrere del Col·legi d'Arquitectes, hi ha la plaça del 8 de març, allà es poden veure en quatre arcs d'aquest aqueducte. La seva part final sí que aquesta canalització anava per sobre d'uns arcs, i inclús just al costat hi ha la casa de l'antiga casa de l'Ardíaca, l'arxiu històric de la ciutat, on allà senzillament, si està obert, que la gent entri entrant a banda esquerra, que faci el xafarder, i veurà dues canalitzacions que formaven part de l'aqueducte just en el moment que entrava a la ciutat. D'aquelles coses que queden amagadíssimes, que no es veuen des del carrer, que és interessant, doncs, conèixer. Segurament molta gent està pensant, bueno, però l'Avinguda de la Catedral hi ha com un arc i mig de l'aqueducte. Allò té pinta d'aqueducte, però no està construït per romans, està construït a mitjans del segle passat. És un fake aqueduct, podríem dir, però és una reconstrucció interessant perquè ens ajuda almenys a veure en el lloc on entrava aquest aqueducte a la ciutat.
Es va pensar que podia haver-hi fins i tot dues entrades?
Sí, 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 aquí allò són els debats aquests eterns. Sabem segur, no, que hi ha un aqueducte que ve de Montcada, i hi ha debat si hi hauria un segon aqueducte que portaria aigua de Collserola. Són debats arqueològics, historiogràfics, no, que són interessants, però el que sabem segur és que hi havia un que venia des de Montcada.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Molt bé, doncs continuem amb la nostra excursió per la història de l'aigua i Barcelona. Hem parlat de l'aqueducte romà, que estarà actiu durant molts i molts segles, però la següent infraestructura a la qual ens dedicarem és el Rec Comtal. Víctor, què era el Rec Comtal i quan es crea aquesta infraestructura?
Aquí hem de fer un salt important d'on veníem, perquè estàvem al segle I abans de Crist, i ara anem als entorns de l'any 1000, també, evidentment. Encara hi ha molt a saber sobre l'origen, el moment que es construeix el Rec Comtal, però, de fet, el nom no enganya. El Rec Comtal és un rec comtal, és una canalització oberta, no, una construcció diferent a l'aqueducte, molt més cabal, i comtal perquè és construït pel comte de Barcelona.
Mm-hmm. I el seu ús varia molt? Quin serà l'ús?
Sí, hi ha algunes coses que varien. Per suposat, el que varia és que l'aqueducte és una infraestructura pública, d'ús dels habitants de la ciutat, i aquí sí que és una infraestructura, podríem dir, en llenguatge actual, més privada. Si la vol utilitzar, a pagar. No? Aleshores, el rec comtal, bàsicament, en el seu origen, era una séquia, un rec, que amb el seu pas, amb la seva pròpia força, doncs feia moure una sèrie de molins situats al llarg del seu recorregut. Molins drapers, molins fariners, per tant, no és aigua, pròpiament dit, aigua de beure. El que és interessant veure és com, amb el creixement de la ciutat, aquest rec s'havia utilitzat per moure molins, per regadiu, doncs amb el propi creixement de la ciutat, el part del rec, el tram final, queda dins, inserit dins de la ciutat medieval de Barcelona, i comencem a trobar, per exemple, artesans en aquesta ciutat que comencen, utilitzen el rec comtal per les seves activitats, en el cas, doncs, per exemple, les activitats del tèxtil, adoberies, o sigui, tots aquells oficis tipus tintorers, els assaonadors o els blanquers que es dedicaven a la fabricació de pells, doncs no només necessiten l'aigua per treballar, sinó alguna infraestructura per treure tots els residus. I aquest és l'últim ús que veiem, el rec com a claveguera. Quan el rec desembocava a mar, ja això en temps medievals i moderns, doncs allò ja aixecava els morts, eh? Ja era important.
Anava carregat.
Anava carregat, també. Ara ho comentarem, però amb un recorregut tan llarg hi havia oportunitats de fer moltes coses diferents.
Clar, tu comentaves, si justament per l'ús diferenciem l'aqueducte del rec comtal, l'ús més aviat més públic i privat en el cas del rec comtal, en el cas del traçat sí que hem de parlar de més semblances.
Sí, és pràcticament sobre mapa i allò des de lluny, pràcticament veuríem que eren dues línies, entre cometes, paral·leles. Això també té una explicació, que és el propi terreny de la ciutat. De fet, a la plana de Barcelona hi ha com una diferència de nivell que es diu el graó de Barcelona, entre una part més...
El
graó
de Barcelona.
És una cosa que es pot veure poquet, però en alguns llocs sí. A la part alta de la Via Laietana, per exemple, es veu una miqueta que puja una miqueta més, a la zona de la Glòries també, tota la zona aquesta de la línia de tren, i clar, són canals d'aigua, en el fons s'han d'adaptar a lo que hi ha. No? Aleshores, el traçat, doncs, també Montcada, Vallbona, Trinitat, Sant Andreu, Sagrera, el Clot, a les Glòries, que inclús s'han trobat ara amb les obres algunes restes, entrant més o menys per la zona d'Arc de Triomf, l'antic Portal Nou, més o menys per aquella zona d'allà, creuant tot el barri de Sant Pere, el Born, fins a desembocar a mar. I aleshores, de fet, tots aquests artesans que comentaven, doncs, es concentraven sobretot a la zona de Sant Pere, al barri, o la zona del costat de Sant Agustí, seria una mica on es concentrarien totes aquestes persones.
Mm-hmm. Molt bé, som una família, volem sortir aquest dissabte a fer un vol per aquests llocs tan interessants i volem visitar restes del traçat d'aquest rec comtal que ens estàs explicant molt bé, Víctor. Quines parts del rec comtal podem visitar, què podem fer, on podem anar?
Perfecte, doncs, de fet, ens pot ocupar un dia sencer, podríem
dir. Arribaran els nens cansadíssims.
Exacte.
A casa.
El dia del rec comtal, ja sortim a veure el rec. Ja podríem dir dos espais on el podem veure. Un, podríem dir que està íntegre, al barri de Vallbona, al costat de la Trinitat, on encara hi passa aigua, on encara doncs, el seu paisatge, entre cometes. Bueno, ens podem fer una idea de com era originalment, i pròpiament dins de l'antiga ciutat de Barcelona, el que avui seria el districte de Ciutat Vella, sense aigua ja, però podem veure unes restes magnífiques al jaciment del Born, Centre de Cultura i Memòria, on es veu un tram interessant, encara força gran.
I segurament aquesta pregunta li encantaria respondre al nostre company Alberto, que avui no pot estar amb nosaltres, però és coneguda la rellevància històrica d'aquest rec comtal per l'evolució de la ciutat de Barcelona. Quins titulars ens podries dir sobre aquest tema?
Clar, el rec comtal, estem parlant d'una construcció de fa 1000 anys, però podríem dir que qui diu fins fa 4 dies encara s'utilitzava, per exemple, això. Bueno, encara existeix una part petiteta, però a Sant Andreu, per exemple, fins fa relativament poc encara s'utilitzava, però clar, és una infraestructura que ha vertebrat, no, la història de la ciutat, una infraestructura que la gent necessitava pel seu dia a dia, i aleshores al final marca molt la vida i el paisatge.
Avancem fins al segle XIX, fem un nou salt cap endavant per parlar de la Torre de les Aigües de Roger de Llúria. En quin moment històric hem d'emmarcar aquesta infraestructura?
Aquí hem tornat a fer un salt important, sí. De l'entorn de l'any 1000 al segle XIX, mitjans del segle XIX, per posar-nos una miqueta en situació, mitjans del segle XIX, Barcelona enderroca les muralles, s'aprova l'eixamplament de la ciutat planejat per Ildefons Cerdà, es comença a construir aquesta ciutat molt, molt a poc, sobretot en la part central, precisament aquesta zona de Roger de Llúria, el Passeig de Gràcia, però un dels deures pendents que té aquesta ciutat, doncs, són els serveis o el proveïment d'aquests serveis bàsics. Aleshores, sí que hi ha molta gent de Barcelona, sobretot del casc antic, que rep aigua d'infraestructures públiques, però comencen a aparèixer, si el sector públic no hi és, doncs iniciatives privades, doncs, com per exemple aquesta de la Torre de les Aigües de Roger de Llúria, que és una construcció promoguda per una d'aquestes societats que urbanitzaven l'Eixample, que era la Societat de Crèdit i Foment de Barcelona.
Molt bé, i quines funcions, ja ho has dit tu ben dit, on no arriba la iniciativa pública, en aquests moments no estem parlant d'un gran moment, diguéssim, on aquestes opcions poguessin aparèixer, per tant, apareix la iniciativa privada per dotar d'aigua allà on faci falta, però en concret, quina serà la funció de la Torre de les Aigües de Roger de Llúria?
Aquí ens hem de situar en una illa d'aquestes de l'Eixample, entre Roger de Llúria, Consell de Cent, Bruc i Diputació. Val? De fet, això, si algú té moltes ganes d'anar-hi, és una visita, bueno, interessant. Entres en el pati interior d'aquesta illa de cases i et trobes una torre, jo crec que fa més de 30 metres d'alçada, que sobresurt respecte als edificis del seu voltant. És una obra de 1867, obra de Josep Oriol Mestres. Aleshores, era una torre que estava acompanyada d'un sistema de bombeig que funcionava amb l'energia d'una màquina de vapor, i bàsicament el que feia era impulsar cap a un dipòsit que estava a dalt de tot l'aigua del freàtic que venia d'un dels torrents, dels tants torrents rieres que tenia Barcelona, un nom que potser a més d'un li sonarà, que és el torrent de l'Olla. Avui carrer, abans torrent. De fet, el sistema és allò que ens ensenyaven de petits al Museu de la Ciència, que és la teoria dels vasos comunicants. Empenys l'aigua cap amunt, a dalt de tot, un dipòsit a dalt de tot, i senzillament per la pròpia força i aquesta, la teoria que comentàvem, doncs pot arribar als pisos més baixos, però també als pisos més alts, tenint en compte que el projecte original, doncs, preveia una planta baixa i quatre pisos, i no l'àtic, el sobreàtic i el sobresobreàtic, que han anat apareixent, no, amb els pas dels temps, que això ja és una altra història.
Això donaria per un altre programa, eh?
Sí, clar. Sí, sí.
Molt bé. Doncs, clar, estem parlant d'una obra que aporta, diguéssim, una novetat a l'Eixample, no?, d'alguna manera. Passem a parlar ara de la Casa de l'Aigua de Trinitat. On podem situar el seu origen i què hem de saber?
De fet, va una mica lligat una mica amb el que comentàvem. Si estàvem a mitjans de segle XIX i aquesta ciutat anava creixent i construïa, no, la torre de les aigües que hem comentat, inclús d'altres que aniran apareixent, potser la més coneguda, perquè es veu molt, és una que està dalt de tot del Tibidabo, al costat del parc d'atraccions, o el Besòs, n'hi ha diverses, però encara hi ha principis del segle XX, doncs encara hi havia, l'assumpte encara estava pendent, hi havia molts deures a fer a nivell de subministrament d'aigua, I no només això, sinó que fa una mica més de 100 anys, el 1914, hi ha una epidèmia de tifus a Barcelona. Epidèmies Barcelona, a més ara s'explica molt, no? Epidèmies Barcelona, Catalunya, n'hem tingut de tot tipus i en totes les èpoques. En aquella època es va descobrir que la gent que havia patit aquesta malaltia era la que rebia l'aigua d'un aqueducte nou, una construcció nova que s'havia fet feia un temps, precisament també de Montcada, no era l'aqueducte romà, mal, i que evidentment feia un temps que no s'havia cuidat i allò estava en mal estat. A l'administració pública li van ploure crítiques perquè no s'havien fet els deures, va haver-hi una filtració.
Això ens sona, no?
Sí, no?
Em sembla que la història, com sempre, es va repetint.
Es va repetint, sí.
No sabem ben bé què fer.
Les modes canvien, però hi ha coses que
no canvien.
Que no canvien. De fet, el que es va fer per part de l'administració és fer una construcció, això és ho vam fer entre el 1915 i el 1919, que bàsicament potabilitzés l'aigua i li donés una miqueta de més empenta perquè arribés amb més força a la ciutat.
I estem parlant d'aquesta casa de l'aigua de la Trinitat.
Sí, exacte. De fet, ens hem de situar això al costat del Nus de la Trinitat, al barri de Trinitat Vella, Trinitat Nova. Es parla de casa de l'aigua, però són diverses casetes, és tota una construcció que està separada per l'Avinguda Meridiana, val? Hi ha una part que està doncs, al districte de Sant Andreu, que és la Trinitat Vella, i una més nova que està a Trinitat Nova, a Nou Barris. L'aigua que venia de Montcada la rebia la casa de Trinitat Vella i la bombava cap amunt, cap a una cota més alta, que era la de Trinitat Nova, i de fet allà es feia un procés de potabilització de principis de segle XX, val? I senzillament s'enviava després cap a Barcelona. Aleshores, és un espai que ens pot semblar, ostres, això com deu estar ara? Doncs encara sobreviuen, per exemple, aquestes casetes, el seu interior sí que ha canviat una miqueta perquè durant molt de temps van estar abandonades, però encara és visitable els caps de setmana.
O sigui que aquesta família que està absolutament eufòrica per la visita de les visites anteriors, el recomptat, no sé què, ja han vist tot això, els nens li estan demanant al pare, per favor, que arribi el cap de setmana ja que volen una altra sortida, els podem enviar també?
Exacte. Tant de bo totes les famílies de Catalunya
estiguin tan implicades.
Queremos más agua. Sí, aquí és un espai gestionat pel Museu d'Història de Barcelona i el districte de Nou Barris, però sí que hi ha visites guiades als caps de setmana, val? I de fet és interessant perquè més enllà de la pròpia història, aquestes dues cases en dos barris diferents i separades per la Meridiana estan connectades per un túnel sota terra, que va per sota la Meridiana, inclús per sota la via de tren, que també se sent, i és com el moment aventura de ficar-se sota terra i per anar a l'altra part de la construcció. És interessant.
Molt interessant.
Sí.
Passem a parlar ara no d'una infraestructura, sinó més aviat d'un barri.
Exacte.
Passem a parlar del barri d'Horta i la seva relació amb l'aigua. Víctor, quan va entrar Horta a formar part de la ciutat de Barcelona? Què hem de saber de tot això?
Clar, Horta fins fa relativament poc, 1904, una mica més de 100 anys, era un municipi independent. De fet, el que havia passat uns anys abans, el 1897, és que molts d'aquests municipis del Pla de Barcelona, que també a poc a poc anaven creixent, tipus Sant Andreu, tipus Sant Martí de Provençals, Gràcia, Sants, etc., van ser annexionats a la ciutat de Barcelona. Hi ha dos que van ser annexionats una miqueta més tard, i un d'ells és Horta, el 1904, i Sarrià, que de fet l'any que ve es complirà el centenari de l'annexió a la ciutat. I en el cas d'Horta, sí que hem d'entendre que també sobre mapa es veu molt bé, era una petita vila, un petit municipi realment allunyat, molt allunyat de la ciutat, i a més situat en una vall, la vall d'Horta. És una zona, inclús a dia d'avui, per molt urbanitzada que estigui, al voltant d'una sèrie de turons, el Coll, la Peira, el Turó de la Rovira, el Carmel, alguns que es poden pujar dalt i unes vistes fenomenals. Doncs allà, a Ficadeta, hi havia una petita vila que era Horta i que tenia una tradició també centenària. Segurament de tots aquests barris de Barcelona qui té una relació més estreta amb l'aigua era ella. Doncs des de les pròpies adoberies medievals que tant hi havia a Barcelona com aquí a la ciutat, inclús en època ja més propera, doncs moltes famílies de la ciutat que portaven a rentar la seva roba als safrejos d'Horta.
Déu-n'hi-do. I què hem de saber més? Quines són aquestes riqueses d'Horta pel que fa a l'aigua? Per exemple, de la seva riera, què en sabem?
Doncs la riera d'Horta segurament és de les... la més important, segurament, del Pla de Barcelona. Ens hem de situar, que té el seu origen com moltes d'aquestes rieres, torrents, que també diversos afluents, no, van creixent, a la zona de Collserola, a la zona de Montbau, bueno, per allà a la Vall d'Hebron, més o menys, per sobre de la Ronda de Dalt, i que anava baixant per la zona de l'Avinguda de l'Estatut, amb el carrer Lisboa, també amb una sèrie de torrents que s'anaven unint en una riera principal, i que a dia d'avui encara no, la riera no es pot veure perquè ja va ser soterrada fa un temps, però seguiria un recorregut que avui segueixen, per exemple, el carrer Lisboa, Tajo, inclús més endavant també el propi carrer Tajo i després Cartellà. Hi ha un momentet, de fet, que aquests carrers es creuen amb el passeig Maragall, i allà, de fet, hi passava durant molt de temps un tramvia, i hi havia un pont. I encara en fotos antigues encara es pot veure el pont i la riera, on avui hi ha passejos, avingudes, i evidentment el paisatge ha canviat moltíssim.
I aquí ens topem, que estem ja, diguéssim, a Barcelona, ens toparíem amb un tram del torrent de Can Carabassa.
Exacte. Anem baixant per Passeig Maragall i a mà dreta hi ha un carrer que és el carrer de Peris Mencheta, i de repent ens trobem un torrent sec, una riera seca, que és una d'aquestes pervivències allà enmig de la ciutat, doncs que encara existeix. Inclús, clar, les pròpies rieres, per molt que les vulguis soterrar, són fenòmens de la naturalesa. Posa't tu a parar la naturalesa quan es posa tonta.
Millor que no, ja ho hem vist moltes vegades, que no, aquesta batalla millor no perd-la.
Sempre està perduda.
Sempre.
I res, aquest torrent, en un tram que encara es pot veure des de carrera, un d'aquests torrents que anaven a parar a la riera d'Horta i que seguiria cap a baix. De fet, la riera d'Horta, evidentment, desembocava al mar Mediterrani, però abans de desembocar al Mediterrani, s'hem parlat que passava pel costat d'Horta, també creuava el terme municipal de Sant Martí de Provençals, evidentment també Sant Andreu, i anava a desembocar a la zona del Fòrum, perquè, de fet, la Rambla Prim... és el tram, més o menys, ressegueix el tram final de la riera d'Horta. A part, hi hauria tot el paisatge que ens trobem allà a Sant Martí de Provençals, tota la zona del Poble Nou, que ha canviat moltíssim els últims anys, que ha deixat de ser aquest pols d'indústria, sobretot tèxtil, i d'altres fàbriques, però originalment era una zona, diria un paisatge que s'assemblava molt al delta del Llobregat, amb alguna riera, amb llacunes. De fet, hi ha encara el carrer Llacuna i la parada de Llacuna, que és el que Correcte. Queda d'aquella memòria.
La toponímia sempre aquí ens acompanya, sempre. Anem de la mà.
M'encanta, perquè és que sempre hi ha cosetes allà que han perviscut, encara que sigui el nom, per molt que el paisatge sigui absolutament diferent, i és interessant.
I portem una estona parlant de rieres, i clar, suposo que molta gent es deu fer, o es deu estar fent aquesta pregunta. En aquestes rieres sempre hi havia aigua?
Això és com les rieres de Barcelona són com les rieres de qualsevol lloc, com per exemple les del Maresme, que quan plou molt i comença a baixar aigua ja comença a tremolar, allò del anem a treure el cotxe i tal.
El cotxe aparcat al riu, sembla el més normal del món, i després aquell dia et cagues en tot.
Exacte, i te'l trobes a Mallorca, no?, després. Doncs això, evidentment, ha passat. I en el cas de la Riera d'Horta, inclús doncs ja quan es va soterrar i es va asfaltar, alguns problemes de riuades i precisament de desbordaments doncs van arribar a tenir, sobretot per la zona del carrer de Cartellà.
Què és? Canvi de tercio, com diuen. Què és la mina de Can Travi?
Seguim a Horta. Seguim a Horta. Una mina, bàsicament, és una mina d'aigua. És una conducció artificial, també per la pròpia baixada de la gravetat. Porta aigües subterrànies a través d'aquesta galeria excavada, i aleshores, senzillament, per aquest pendent mínim va baixant, i en el seu camí doncs pot ser utilitzada a través d'alguna infraestructura. Aleshores, en el cas de la mina de Can Travi, és una mina que neix a l'antiga masia de Can Travi Nou, que avui és, de fet, la masia encara existeix i és bastant visible des de la Ronda de Dalt, la zona de la Vall d'Hebron, perquè a dia d'avui és un restaurant.
Un restaurant tancat?
És un restaurant tancat.
No, perdoneu.
Em perdó, però tampoc
anem... Obrirà d'aquí poc, en principi.
I no sé si van tancar ja abans... Bueno, no ho sé, no en tinc ni idea. No em vull ficar en un jardí, però bueno, porta molt de temps sent un restaurant, però allà està la masia, que això també és un altre tema. Les masies supervivents que tenim entremig de la jungla urbana també és molt interessant de veure. Naixia allà... I aleshores resseguia més o menys, anava baixant fins a la vila d'Horta, fins al municipi d'Horta, que es troba una miqueta més cap a baix, i al llarg d'alguns dels seus carrers, en aquest camí cap a baix, doncs encara hi ha una sèrie d'aquestes torretes de les quals es podia obtenir aigua de la mina de Can Travi. I també és interessant aquí... potser no anar sobre mapa a veure si és com els Pokémon, no? A veure si els trobo totes les torretes.
Estàs ara airejant una possible idea.
No sóc pokemonista, però m'ha sortit.
Però, pues mira, podria aquí sortir una aplicació per anar identificant aquests indrets, que segurament ja són el joc de Pokémon, ja les pots visitar, però vigila, perquè estem tenint aquí una molt bona idea.
Ojo, ojo. Torres de la mina de Can Travi, encuentra-les totes, no? Però sí que és interessant perquè entremig dels carrers, inclús algun enmig de la plaça, doncs es poden trobar aquests vestigis que són interessants.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce.
Doncs en aquests últims 10 minuts, ja acompanyats per la magnífica veu de Julio Iglesias, ja encaminant-nos a la recta fin del programa i acabant en aquest llistat meravellós d'indrets relacionats amb la història de l'aigua que ens està explicant el nostre amic i convidat d'avui, el Víctor Juan. Continuem per parlar ara de la Font d'en Fargues.
Perfecte. M'està imaginant tot el barri d'Horta ballant ara el Julio Iglesias, no? Amunt i avall, aigua amunt, aigua avall. Hem parlat de rieres, hem parlat de torrents, de mines. Falta una font.
Ara tu estaves dient i jo m'estava imaginant el barri Horta ballant això, però m'ha vingut a la ment a la ciutat de Sabadell cantant el Comprèn Sabadell.
Sí.
Que allò va ser, diguéssim, més baix no es pot caure, amb tot el respecte al món pels amics de Sabadell.
Fent enemics, no?
Però, fent enemics, Font d'en Fargues. Centrem-nos.
Es farem enemics a tot arreu. Parlàvem això de tot tipus d'infraestructures hídriques i les fonts també estan a tot arreu, en turons, en muntanyes, i posàvem d'exemple la Font d'en Fargues, que de fet ara és el nom d'un barri, d'un dels barris del districte d'Horta-Guinardó, que és una zona més aviat tranquil·la, residencial, en un d'aquests turons, però l'origen és d'una masia, que era Can Fargues, de fet és una finca que encara, un edifici que encara existeix, restaurat, i que la seva font, que es trobava una mica més a dalt, de fet encara existeix, i és una d'aquestes pervivències que trobem al barri, com moltes altres.
Com, per exemple, seguint a Horta, trobant les cases i safarejos del carrer d'Aiguafreda. Continuem el mapa, la gent, sisplau, no es perdi, sí. Carrer d'Aiguafreda.
Continuem sempre a la mateixa zona, en espais que d'un lloc a l'altre són 5-10 minutets caminant. Aquesta podríem dir que és la joia de la corona del patrimoni de l'aigua a Horta, perquè és un carrer on encara es conserven una sèrie de cases petites, antigues, amb els seus safrejos, amb els seus patis. És d'aquells espais, aquelles visites, un lloc molt, molt de barri, que bueno, és interessant anar-ho a veure sense ser molt, molt expeditiu, allò de hemos llegado, tal, no sé què, perquè és una zona molt tranquil·la i no deixa de ser com un pas, podríem dir, molt familiar, molt, molt, molt privat, però sí que és una pervivència i si la gent troba alguna fotografia dirà, això no és Barcelona, això sí que és Barcelona, perquè realment és un paisatge i un tipus d'arquitectura que evidentment no associem.
Contrasta molt amb la resta de la ciutat, per entendre.
Sí, 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 i ja, de fet podríem posar molts exemples d'antics barris, d'antics pobles del Pla de Barcelona, que avui formen part de la ciutat, que enmig d'edificis molt grans o de gratacels, doncs encara trobem aquestes casetes baixes, des de les Corts fins a Sarrià, fins a la mateixa Gràcia o Sant Andreu o el Clot, doncs encara es poden veure aquests vestigis que dius, ostres, això no és la imatge que tenim de Barcelona, però és interessant que existeixi.
Saps que hi ha gent que això s'ho vol carregar?
Sí.
I no parlo de polítics, i no parlo de grans plans urbanístics. Hi ha gent que això li com que li crema els ulls i prefereix posar-hi un edifici allà un mes del montón.
Clar, és que carregar-se això dona molts diners, però només dona diners.
Carregues el patrimoni històric de la ciutat.
És fatal.
Fatal. Alguna cosa més de dels safrejos o passem a la Casa de les Altures?
Sí, no, passem a la Casa de les Altures, que de fet ens hem d'imaginar algo absolutament, absolutament diferent. La Casa de les Altures està situada a la zona d'Alfons X, no? Per tant, encara estem al districte d'Horta-Guinardó. Uh-huh. De fet, és la seu del districte. I té una història interessant, si recordeu. De fet, abans comentàvem que hi havia diversos projectes per portar aigua a la ciutat, d'aquelles parts de la ciutat o barris que no rebien aquest bé, i un dels projectes va ser portar aigua de la zona del Maresme, de la vall de Dosrius. Sí, sí. Bueno, ara la portem del Ter.
Ja. Bueno, però ara, diguéssim, ara és en teoria...
Ara és ara, no? Exacte. No, però sí, sí, era ambiciós, era un projecte molt, molt, molt ambiciós. Aleshores, era una canalització que arribava en aquest punt d'aquí al costat del túnel de la Rovira, al fons 10, i una instal·lació elevava les aigües cap a un dipòsit, d'aquí el nom de les altures, cap a la zona de cap amunt de Can Baró i el Turó de la Rovira. De fet, molts d'aquests petits projectes, com més fragmentaris, a poc a poc van quedar absorbits per la Societat General d'Aigües de Barcelona, que és l'Aigües de Barcelona actual, l'empresa actual, uh-huh. I, de fet, aprofitant aquella zona que hi havia la instal·lació que portava aigua cap amunt, el seu director, que en aquell moment mitjans de segona meitat del segle XIX era el Nicolau Recoler Chevalier, doncs es va construir la seva caseta. No?
Aquí em quedo jo.
Sí, 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 sí. Que deuria tenir unes vistes fenomenals.
Tate, deja... Aquí es veu la puta mare tot.
Aquí, en aquell moment, allà no deuria haver-hi pràcticament res, vull dir, no, ni ronda del mig, ni túnel, ni res. Es va construir la residència, el que passa és que va ser utilitzada finalment com a seu de la pròpia companyia. Uh-huh. Ara és la seu del districte d'Horta-Guinardó, que a mi em fa molta gràcia, bueno, gràcia, és un símbol, no? Un districte, un barri tan relacionat amb l'aigua que inclús la seva seu doncs, també té aquesta història.
Està bé.
I segurament algú ja ha mirat Casa de les Altures a veure què té aquesta casa.
Estem convençudíssims.
Segur que
oients,
tothom està. Per què parleu?
Ho estan fent.
Per què parleu d'aquesta casa? És que la particularitat de la casa és que pròpiament canta una miqueta perquè és d'estil neumodèger. O sigui, és un tipus d'arquitectura. Hem de pensar que aquí no hi havia tradició d'aquesta arquitectura a la ciutat i aquesta època de finals...
Es va ficar de moda.
Clar, són les modes. Aleshores, la plaça de toros de les Arenes, doncs, té aquesta... Anem a fer coses exòtiques. Doncs aquí, en aquest cas, també el senyor de la Societat General d'Aigües, doncs, deuria demanar, o el propi arquitecte, que era l'Enric Figueres, doncs una cosa una miqueta diferent. Si la gent busca Casa de les Altures a Google, es trobarà una construcció molt, molt curiosa.
És un goig i una pena a la vegada, un goig perquè es mantenen encara aquests edificis, molts d'aquests, i una pena pels que han desaparegut ja, i ja podem recordar-nos d'ells gairebé ben poc i gràcies a les fotografies. Mm-hmm. Últims minuts del programa, Víctor, alguna dada més, algun bonus track ja per aquells nens que estan ja una mica allà, papa, estic cansat de l'aigua de Barcelona i el pare, no, hem d'acabar aquesta excursió i què hem de...
Home, si ho han fet tot i després han fet l'excursió per Horta, que precisament no és un barri pla, doncs premi per ells. Jo volia afegir que, de fet, un altre dels edificis que va ser seu de les Aigües de Barcelona estava i està al Passeig de Sant Joan, que és el Palauet del Marquès de Santa Isabel, que és de Josep Fontseré, dels anys 80 del segle XIX, i que, de fet, avui acostuma a sortir bastant a les notícies perquè és la seu del Departament d'Interior de la Generalitat. Hòstia. La de vueltas que da la vida.
La de vueltas que va la vida.
Deixem aquí aquesta dada.
Aquí que cadascú faci el que vulgui amb això. Passem a parlar de recomanacions.
Les recomanacions troianes.
Molt bé, i si les excursions aquell dia tenim molta mala sort i està plovent, i no és un gaire bon dia per sortir a passejar, hi ha propostes, oi, Víctor? Què podem fer?
Això, de fet, la situació que comentava seria curiosa, anar a fer una excursió relacionada amb l'aigua i no poder-la fer perquè plou, no? Però mira, la natura precisament té aquestes coses. Hi ha diverses opcions. Nosaltres això comentàvem, no?, que hi ha molts d'aquests espais que són de visita lliure, que estan enmig del carrer i podem anar en qualsevol moment. Altres, com la Casa de l'Aigua, doncs es pot mirar al Museu d'Història, quins horaris fa i les
petit
les
incís, visites. Perquè aquests llocs que estan al carrer, com tu has dit abans, un tros del Rec Comtal, que està allò no sé on, o el torrent de Can Carabassa, això està senyalitzat d'alguna manera allà in situ al carrer? No sé si t'estic ficant un embolic.
Alguna cosa sí, però normalment...
O sigui, si no saps on vas, no saps què és.
No, i de vegades és en alguns casos que he comentat, potser és inclús una mica difícil de trobar-ho. Per això, de fet... podem utilitzar mapes, no? Sempre ens quedaran els mapes i, per exemple, doncs el Museu d'Història té algun d'aquests mapes en format que li diuen guies d'història urbana relacionades amb l'aigua i que, de fet, es poden descarregar en format PDF a la pàgina web i que ajuden molt per anar a fer aquestes excursions i poder-se orientar. Per altra banda, per exemple, el mateix Museu d'Història sí que organitza algunes visites guiades sobre qualsevol d'aquestes èpoques i algunes relacionades amb l'aigua, amb la qual cosa es poden veure també aquestes restes amb alguna visita guiada o poder entrar en alguns d'aquests espais. I, de fet, amb el Born també és una visita, es pot entrar de forma lliurement, però sí que hi ha... doncs això, visites guiades, o per exemple una que té com a protagonista l'aigua i el Rec Comtal, que és superinteressant. Si algú ha fet les excursions i diu, ostres, necessito saber-ne més, doncs també hi ha els llibres.
Primer, té un problema, comença a tenir un problema d'obsessió, això ja, diguéssim, el terapeuta, o que ho parli amb algú, està bé, treure les coses, però a més...
Exacte. Bueno, de fet, jo crec que els historiadors una de les coses que tenim és el tema de les obsessions. Quan se'ns fica un tema entre cella i cella, doncs anem a tope, no? Per exemple, sí que hi ha una publicació que es diu La revolució de l'aigua a Barcelona, que parla precisament de la història de Barcelona i l'aigua, que sí que se centra sobretot en l'època industrial fins al segle passat, però que també explica una miqueta aquests orígens. Inclús si algú vol saber més coses sobre el Rec Comtal, també, per exemple, hi ha publicacions com la que va fer l'Ajuntament de Barcelona, escrita per l'Enric Marc, que es diu El Rec Comtal, 1000 anys d'història, que es diu ràpid, 1000 anys. I bueno, és interessant perquè no només hi ha informació, sinó les pròpies fotografies d'aquest, comentaves, d'aquest paisatge que ens ha canviat tant, però que, i patrimoni que s'ha perdut i molt, però que gràcies a les fotografies doncs encara tenim algun bocí, no? Algun detallet, val? I jo crec que ja està.
Estem acabant l'excursió, de fet, ara mateix.
Sí, ja està.
Arribem a casa cansats. Moltíssimes gràcies.
Ens prenem un got d'aigua, també.
Moltíssimes gràcies per l'explicació. Avui aquí a la ràdio, a les portes de Troia, de tot això. Esperem que hagi estat a gust aquí avui amb nosaltres, el Víctor.
Bueno, se m'ha passat volant.
Volant.
El temps, volant. Sí, sí.
Doncs això, moltíssimes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, Sergio.
El Salva Soler, el control tècnic, i us ha parlat, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana, com sempre, amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.